Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 27 de gener del 2020. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, és una de les 12 dirigents de Convergència Democràtica qui la Fiscalia Anticorrupció ha demanat que s'imputi per un presumpte delicte de blanqueig de capitals per haver fet donacions al partit, a Convergència Democràtica, que han estat identificades per la Guàrdia Civil. Aquesta és una informació que publica avui el diari El Periódico. Montserrat Candini s'ha pronunciat immediatament a l'aparició de la notícia. Ho ha fet a través d'una piulada a Twitter, en què assegura que la informació es demostrarà falsa en poc temps. Avui també el regidor portaveu del grup municipal del PSC ha assegurat que cap consulta aturarà el projecte de l'Aldi. En una entrevista al programa La Ciutat, Josep Torres ha reiterat la voluntat del govern que es continuï tramitant el projecte i en tot cas s'ha mostrat a l'expectativa de com es plantejarà la consulta sobre la implantació del supermercat que, segons ell manté, s'està promovent a nivell polític per part dels partits de la taula de confiança. Torres també ha aclarit que els càrrecs de confiança que començaran a treballar l'1 de febrer tindran un perfil tècnic i que des d'aquest punt de vista articularan la seva feina també de cara als partits de l'oposició. 250 calellencs i calellenques van participar dissabte a la neteja de la platja després del temporal Glòria. Van recollir tot tipus de plàstics fins a trossos de runa, passant per centenars de canyes. El tinent d'alcaldia de serveis de Ciutat, Albert Torrent, ha volgut agrair la col·laboració ciutadana i ha assegurat que el cap de setmana vinent, a molt estirar el següent, la platja ja haurà recuperat el seu aspecte habitual. Això a Calella, però no a Pineda. Allà, a la població veïna, es xifra en 2 milions d'euros els desperfectes del Glòria, sobretot al front marítim. És per això que han demanat diverses mesures i ajudes al govern espanyol i català amb les que poder afrontar totes les tasques de neteja i reurbanització del passeig. En declaracions a Ràdio Calella Televisió, l'alcalde Xavier Amor ha assegurat que ara caldrà repensar el litoral en vistes al futur, canviant, si cal, el model per un de més natural. I avui us ho avança Ràdio Calella, Jordi Borràs exposarà el Festimatge. El fotoperiodista català portarà aquí a la ciutat l'exposició El dia que vam dir prou, on ha seleccionat una seixantena de fotografies de les més de 30.000 que va fer durant l'onada de protestes que va desencadenar la sentència del judici de l'1 d'octubre. El seu treball serà un dels destacats de la gran exposició que es podrà veure durant el mes d'abril a la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, amb motiu d'aquest Festimatge que organitza Fotofilm Calella. I pel que fa al temps, setmana marcada aquesta per l'estabilitat meteorològica, per temperatures que seran més pròpies de la primavera que no pas de l'hivern. Avui i demà hi haurà núvols prims, però ni rastre de pluja. Comencem, doncs. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que citi a declarar com a investigats 12 exdirigents i alts càrrecs de Convergència Democràtica per un presumpte delicte de blanqueig de capitals amb la finalitat de finançar el partit, segons un escrit del Ministeri Públic que avui ha publicat El Periódico. El diari, que ja ha tingut accés, vincula en aquesta presumpta trama a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, a qui atribueix haver fet una donació de 18.000 euros. Candini ha sortit immediatament a negar els fets.
Segons El Periódico, la Fiscalia Anticorrupció sosté que les donacions realitzades per persones físiques poden ocultar algun tipus d'actuació a través del qual el partit ingressa i justifica fons d'origen desconegut. Ha demanat que citi a declarar 4 exconsellers de Convergència Democràtica de Catalunya i 8 exalcàrrecs. Són Felip Puig, exconseller de Política Territorial i d'Interior, Pere Macias, exconseller de Política Territorial i Medi Ambient, Jordi Jané, exconseller d'Interior, Irene Rigau, exconsellera de Benestar Social i Ensenyament, a més de l'alcaldessa de Calella i exsenadora i exdiputada Montserrat Candini, o també l'exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo. El fiscal es basa per acusar-los en els últims informes de la Guàrdia Civil, que conclou que els 12 polítics per a qui es demana la imputació van fer donacions a Convergència Democràtica de Catalunya de 3.000 euros en una o més ocasions, fins a un total de 106.000 euros. Davant d'aquesta informació, Montserrat Candini ha utilitzat les xarxes socials per assegurar que la informació es demostrarà falsa. Així mateix, ha demanat prudència en les valoracions i ha declinat fer declaracions al respecte.
Una i cinc minuts, el govern municipal tiraria endavant el projecte de l'Aldi al marge dels resultats que es poguessin obtenir d'una hipotètica consulta popular. El portaveu de l'executiu i líder del PSC a l'Ajuntament de Calella, Josep Torres, ha advertit de la complexitat legal de plantejar aquest tipus de preguntes a la ciutadania, però en tot cas es mostra l'expectativa de com i quan es podrà arribar a materialitzar. En el que sí s'ha mostrat segur Torres és que darrere aquesta iniciativa s'està promovent a nivell polític per part dels partits de la taula de confiança, tot i que ara s'expliqui que és un grup de ciutadans qui ho està treballant.
En una entrevista al programa La Ciutat, Torres ha aventurat quina serà la resposta de l'executiu de Junts per Calella i el PSC en l'hipotètic cas de el no a l'Aldi fos el resultat majoritari d'una consulta popular.
Aquest de govern tira endavant el projecte de l'Aldi perquè és un projecte, com he dit abans, que beneficia la ciutat, que no implica necessàriament doncs, un perjudici directe per al teixit associatiu i comercial de Calella, uh-huh. encara que venguin això. Jo crec que no. A vegades digo que es carregarà la petita botiga de Calella. I jo ja en el ple els vaig dir on està la petita botiga de Calella. L'Aldi, al final, a Calella, acabarà fent, diguéssim, oposició no és ben bé la paraula, sinó que la competència, l'acabarà fent amb el Mercadona, amb el Capravo, amb la Sirena... És a dir, fixeu-vos que estic dient coses que s'han arrelat a Calella i que són marques, són franquícies. Jo crec que aquí una mica d'hipocresia, la consulta l'estan tirant endavant els grups de la taula de confiança.
Torres ha replicat així les declaracions al regidor de Calella en Comú, Sebastián Tejada, que assegurava que després d'un impuls inicial a nivell polític, ara són un grup de ciutadans qui estan treballant per aconseguir que es convoqui la consulta sobre l'Aldi. El portaveu del govern municipal i líder del PSC a l'Ajuntament de Calella ha tornat a sortir en defensa de la contractació de dos càrrecs de confiança que van ser motiu de confrontació política durant la negociació del pressupost del 2020. Josep Torres ha reiterat la necessitat de reforçar les àrees de transparència i habitatge durant el mandat i ha aclarit davant les crítiques de l'oposició quina serà la funció dels assessors. Un d'ells, Sofian Larousi, número 3 de la llista per a les municipals que encapçalava Torres.
Ell tindrà un despatx a l'Ajuntament i tindrà doncs, tot l'accés a les carpetes de l'Ajuntament en el moment en què sigui ja càrrec de confiança, que serà a partir del dia 1 de febrer. Fins a aquest moment està treballant fora com un extern, sí. Ell no es reunirà de manera individual amb l'oposició. Ell, en tot cas, es reunirà amb els regidors de Torn que li demani que pugui estar a la reunió i que estigui reunit amb qualsevol membre de l'oposició. Però directament no, ell no fa... Ell no és regidor, ell és un tècnic.
Des del PSC, Torres ha defensat la configuració del pressupost actual, també en matèria d'inversions, i concretament la decisió de col·locar gespa artificial al Camp de la Muntanyeta. Explica que és la millor opció en termes de sostenibilitat i ha negat que això limiti el potencial turístic de la instal·lació esportiva.
Jo no me veig aquí al Bayern de Múnich, ni me veig al Barça, ni me veig al... no sé, a València, venint aquí a fer el seu estatx. Els grans clubs fan estatx en llocs... entre cometes més privilegiats perquè entre altres coses busquen la tranquil·litat, busquen uh-huh. llocs com molt, molt allunyats de la població i que estiguin tranquils i fa l'efecte que no. Nosaltres hem de treballar per fer un atractiu esportiu per la gent, que jo crec que ho estem aconseguint força, i aquest camp de gespa artificial doncs, jo crec que ens donarà molt de servei en aquest sentit.
El portaveu del govern ha agraït a tots els veïns i veïnes que dissabte van participar en la neteja de la platja després del pas del Glòria i s'ha mostrat confiat en que el govern espanyol tirarà endavant les mesures necessàries per recuperar el litoral català molt afectat per la borrasca. Sobre la decisió de Pedro Sánchez de fer una avaluació des de l'aire dels efectes del temporal, Torres excusa que no hagués trepitjat Catalunya.
Ell intenta és estar tot arreu i és molt difícil. I llavors estem parlant no només del Maresme, estem parlant de Catalunya, estem parlant de tota la zona de València, tot el litoral, bàsicament, i suposo que això força a fer com una passada, no? Personalment sí que m'hagués agradat que en algun punt doncs, hagués aterrat i hagués compartit amb qui fos, no?
El ministre català Salvador Illa va ser dissabte a Pineda de Mar i a Malgrat de Mar per conèixer de primera mà l'impacte del temporal sobre les dues poblacions maresmenques.
Ja ho saben, després del temporal Glòria, les rieres van arrossegar branques d'arbres, caiguts, canyes i runa, però també brutícia generada pels humans, com per exemple milers i milers de bocins de plàstic. El mar, per la seva banda, també va deixar a les platges gran quantitat de restes vegetals i peixos morts. Per tal d'evitar que totes aquestes deixalles tornin al mar, prop de 250 persones es van mobilitzar a Calella per fer una neteja popular de la sorra de la platja. A través de la iniciativa d'un grup de ciutadans i de l'Ajuntament es van reunir dissabte al matí per netejar el litoral calellenc i fer totes aquelles tasques de neteja que requereixen un treball manual. Van recollir des de tot tipus de plàstics fins a trossos de runa passant per centenars de canyes.
Una jornada que va servir per deixar la platja en unes millors condicions i gairebé neta, tal com ha apuntat el tinent d'alcaldia de serveis de ciutat, Albert Torrent.
Ho valorem molt, molt positivament perquè es va fer una feina molt, molt gran i bueno, la resposta de la gent va ser molt bona. El que van recollir va ser pràcticament tot el plàstic que hi havia a la platja, la brigada municipal hi havia estat recollint tot el voluminós els dos dies anteriors. La gent va fer la gran ajuda amb les bosses anar recollint els petits trossos de plàstic, tot això. La platja va quedar, jo diria que totalment neta de plàstics. Queda molt de microplàstic, això és més difícil, perquè són fragments molt petits, però jo crec que la màquina, després com tinguem la sorra més neta amb la màquina que acribilla la platja, ho podrem recollir. I vam fer aquestes grans piles de canyes, que això ens ajudarà molt ara avui, quan comencin les màquines a recollir-ho.
Les restes vegetals recollides a la platja de Calella, com ara canyes i fusta, seran retirades al llarg del dia i enviades a una planta de tractament on es podrà fer llenya dels arbres recollits, segons ha apuntat Torrent. En principi, des de l'Ajuntament de Calella no es té pensat fer cap altra neteja popular, ja que asseguren que a finals d'aquesta setmana, a molt estirar la vinent, la platja ja haurà recuperat la seva normalitat.
Bueno, en principi, jo crec que un cop apilada la runa, és més fàcil fer-ho amb màquines ja que amb la feina que pot fer la gent amb les mans. Nosaltres, de tota manera, vam mantenir un servei de brigada tant d'obres com de jardiners el dissabte a la tarda i també el diumenge al dematí per fer suport si algú continuava netejant. Però jo crec, espero almenys, que el cap de setmana que ve la platja la tinguem força, força arreglada ja.
Torrent també ha volgut agrair la gran resposta del poble calellenc que va demostrar un cop més la seva solidaritat.
Moltes gràcies per la solidaritat dels nostres ciutadans. Estem contents de comprovar que a part de les xarxes socials també som capaços de calçar-nos de sabates i guants i fer feines d'aquestes que són molt solidàries perquè a última hora el que estem arreglant és el nostre àmbit i el lloc on vivim nosaltres i les nostres famílies.
La iniciativa va sorgir la setmana passada després de que un grup de ciutadans baixés a la platja a fer una neteja popular per restablir la normalitat al litoral calellenc.
No deixem encara de parlar dels efectes del Glòria, però anem cap a Pineda. Allà s'han demanat ajudes urgents al govern català i estatal després de comptabilitzar els desperfectes que ha deixat el temporal en 2 milions d'euros. Ho ha avançat en declaracions a Ràdio Calella Televisió l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, que ha assegurat que ha demanat diverses mesures i ajut al govern, així com també una flexibilització de les condicions que tenen les administracions per poder contractar gent per fer front als efectes del temporal.
Pineda de Mar ha enviat aquest matí l'informe de desperfectes al govern espanyol perquè demà en el Consell de Ministres pugui aprovar un primer paquet de mesures urgents per pal·liar els efectes del temporal Glòria als municipis de la costa del Maresme. Això permetrà mobilitzar els recursos necessaris per part de l'Estat. En declaracions a Ràdio Calella de Televisió, Amor ha explicat que l'entrega de l'informe que han fet a l'executiu espanyol i també ha llançat una reflexió. Assegura que ara caldrà repensar el litoral amb vistes al futur i naturalitzar-lo.
Que demà hi ha Consell de Ministres i en aquest Consell de Ministres l'Estat vol anunciar la partida d'ajuts que vol fer amb motiu d'aquest temporal, no? Per tant, entenem que és un compromís i demà el veurem materialitzat en un acord del Consell de Ministres. No, en aquest document, una mica el que se'ns demanava eren els desperfectes que havíem tingut. Jo crec que ara el que també cal que en paral·lel fem una reflexió si cal restablir el que teníem o cal canviar el que teníem. I tot apunta, o cada dia o cada hora que passa, doncs les opinions i les veus van més en la línia de potser no restablir el que teníem i intentar anar naturalitzant el passeig.
En aquest sentit, l'alcalde de Pineda ha apuntat que pot ser que el carril bici l'hagin de traslladar a l'altre cantó de les vies del tren i hagin de canviar el model de passeig, per exemple, eliminant el formiguer i la pedra i incloent elements més naturals. L'alcalde de Pineda també s'ha mostrat molt satisfet de la col·laboració i solidaritat dels pinetencs per ajudar les tasques de neteja de la platja. L'ha qualificat de brutal i ha assegurat que ho han aconseguit deixar una platja gairebé neta. Això sí, els treballs que queden per fer encara són molts i per això Mor llença una altra petició a les administracions, un pla especial d'ocupació.
Que sí que hem fet, en aquest cas a la Generalitat de Catalunya, que jo crec que seria molt positiu, no només per Pineda, ho dic també per la resta del territori, que és un pla especial d'ocupació. És a dir, jo crec que hem de fer un pla extraordinari d'ocupació. Els municipis com el nostre, que tenen un alt índex d'atur, doncs jo penso que, bueno, que es podrien fer grups i es podrien contractar persones per fer aquestes feines i arribar a la temporada doncs amb les màximes garanties i, a més, solucionant problemes a cada família que contractem, perquè, bueno, sabeu que lo de l'atur doncs soluciona molts problemes, no? Per tant, encara que sigui un mes, dos mesos, però jo crec que serien contractes que serien ben acollits i, a més, seria gent a treballar i a reforçar les brigades municipals per posar en borda la platja.
A 70 dies i escaig perquè comenci la temporada turística, Mora es mostra optimista per arribar a la màxima normalitat l'inici de temporada. Assegura que han reaccionat a temps i que ja han desenvolupat un pla d'acció amb l'objectiu de dignificar les platges abans que arribi Setmana Santa.
La setmana passada van començar les obres d'instal·lació d'un nou ascensor a l'accés sud de la fàbrica Llobet Guri, a l'entrada del Club Tenis Taula Calella. Les obres, que tenen una durada aproximada de 8 setmanes, s'han adjudicat per un import de 83.239 euros. Aquestes consisteixen en realitzar la caixa d'ascensor amb una estructura metàl·lica i de vidre, de tal manera que pugui ser un ascensor on la maquinària i la cabina puguin quedar visibles des de l'exterior per la seguretat dels usuaris. Durant les obres quedarà anul·lat l'accés a les dependències municipals per aquest punt, per la porta d'entrada a les escales del Club Tenis Taula Calella. Tot l'accés a la fàbrica Llobet Guri es realitzarà, per tant, a través de la plaça Muriel Casals, on hi ha habilitada la nova consergeria. Les obres d'instal·lació d'aquest nou ascensor coincideixen amb la rehabilitació de dues de les façanes de la fàbrica Llobet Guri. I Palafolls, encara recuperant-se dels efectes del temporal Glòria, ha patit un altre incident, i és que un incendi declarat ahir al matí va cremar totalment una casa aïllada de fusta a l'urbanització Ciutat Jardí de Sant Genís de Palafolls. El foc, que va destrossar totalment l'interior de la vivenda, no va provocar cap ferit i va acabar amb l'esfondrament d'una part de la casa, segons expliquen bombers de la Generalitat. A hores d'ara, no es coneixen les causes que el van provocar. Moment ara de fer un repàs als resultats dels equips calellencs en aquesta última jornada de competició. Una informació que ens serveix com cada dilluns. Salvador Itxar, Badó, tot teu.
Tot seguit fem una repassada als resultats dels nostres primers equips pel que fa a aquest darrer cap de setmana. El Club de Futbol Calella ja porta 5 jornades puntuant. Els de Jordi Cantano aquest dissabte van empatar 0 contra el Lloreda, un dels millors equips de la categoria. El partit va ser dominat pels calellencs. Van tenir moltes oportunitats per guanyar l'encontre, inclús una rematada dins l'àrea petita en el temps de descompte. Qui també va empatar va ser la Unió Esportiva amb Vol Calella a la difícil pista del Sabadell. Els calellencs van anar tot el partit per darrere en el marcador, però la última jugada amb empat a 23 la va tenir els calellencs. Una bona aturada del porter del Sabadell va fer que el resultat final fos de 23-23. I pel que fa al bàsquet, qui també va dominar tot el partit van ser els nois del Club Bàsquet Calella, però en l'últim segon pràcticament van perdre el seu encontre enfront del Torroella per 57-59. La cara positiva ho van fer les noies, que van guanyar un partit important a la pista del C7, 41-46. I pel que fa al tenis taula, cara i creu, les noies del Suris Calella van guanyar 4-3 a un dels millors equips de la categoria, el Tramuntana Figueres, que opta a pujar, i la derrota va ser pel Termotur, que per petits detalls els hi va escapar el partit. Van perdre 2-4 enfront del Sabadell. Tots aquests resultats i altres temes ampliats avui a partir de les 8:04 al programa La Banqueta.
El Festimatge 2020 permetrà veure el treball del fotoperiodista Jordi Borràs a la gran sala d'exposicions en què es convertirà la polivalent de la fàbrica Llobet Guri durant el mes d'abril. L'autor hi presentarà una selecció d'imatges icòniques que va deixar la tardor política de Catalunya del 2019 en resposta a les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes d'Òmnium Cultural, de l'ANC i els membres del govern que van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
Fotofilm Calella ha pogut tancar la participació al Festimatge. Dulce als fotoperiodistes del moment. Jordi Borràs portarà l'exposició que ha inaugurat aquest cap de setmana a Sitges, una selecció d'una seixantena de fotografies de les més de 30.000 que va fer durant l'onada de protestes per la sentència del procés. Es podran veure imatges de l'ocupació de l'aeroport de Barcelona al Prat, els fets que van tenir lloc a la plaça d'Urquinaona de Barcelona o els talls del Pertús. Borràs, que també és il·lustrador, s'ha especialitzat en les qüestions socials amb un interès concret pels moviments nacionals i d'ultradreta que actuen tant a Catalunya com arreu d'Europa. Sovint les seves fotografies capturen aquella realitat que no apareix als mitjans generalistes. L'any 2018 va publicar Dies que duraran anys, el segon llibre de no ficció en català més venut d'aquell any.
Net i Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica per una setmana que a priori es presenta molt més tranquil·la que la passada. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Deixem enrere un cap de setmana que s'ha caracteritzat per aquests ruixats que ahir van afectar alguns punts del sud del Maresme i que van deixar 4 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, 5 a Mataró. Unes precipitacions que se sumen al volum d'aigua important caigut al llarg de la setmana. I, de fet, avui iniciem una nova setmana amb un temps que no tindrà, meteorològicament parlant, res a veure amb la setmana anterior, ja que s'espera que tinguem molta estabilitat i, sobretot, unes temperatures plenament primaverals a mesura que avancin els dies. De moment, avui, les mínimes han baixat, el cel ha quedat serè i, després dels ruixats d'ahir, la temperatura ha pogut baixar una mica, fins i tot de forma marcada cap a l'interior de la comarca, però de cara a demà pujaran. El vent de ponent serà l'encarregat de fer pujar tant màximes com mínimes. Amb un estat del cel, avui en presència de núvols prims, demà 3/4 del mateix, res de pluges i una situació marítima cada cop més tranquil·la encara, amb una miqueta de mar de fons, però poc important, la que tindrem avui també de cara a demà aquí a la costa maresmenca. Dimecres passarà una cueta frontal que pot fer que augmentin una mica els núvols i que baixin lleugerament les temperatures, però serà transitori, perquè de cara a dijous tornaran a pujar.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I avui a l'informatiu parlem un dia més de la Rosalia perquè continua fent història. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha guanyat el Grammy de la indústria nord-americana al millor disc llatí de rock urbà o alternatiu per El mal querer, el disc que l'ha llançat a la fama. Naomi Esteve, avui tornem a parlar de la Rosalia perquè ella, en aquesta lluita pel Grammy, s'ha imposat altres nominats, amb qui, per cert, ha fet algunes col·laboracions, com per exemple Bad Bunny o J Balvin.
Quan va recollir el guardó, va explicar que el que més l'emocionava era poder presentar dalt de l'escenari un espectacle d'inspiració flamenca, i va ser aquest, i es va posar el públic a la butxaca. El seu discurs després del premi, la cantant va portar el català a la cerimònia quan el va dedicar a la seva família. El va barrejar amb el castellà i també l'anglès.
Thank you for embracing my project and my music with so much love. I want to thank my fans, I want to thank my family, I want to thank my team who takes risks all the time. And my family is really far away tonight, but I want to say que us estimo molt i que gràcies perquè sense vosaltres no hauria pogut arribar fins aquí. Bendiciones para la música latina, blessings para los músicos del mundo entero. Muchas, muchas gracias, de corazón.
Rosalía també estava nominada al Grammy a l'artista Revelació, que finalment se l'ha endut Billie Eilish, que amb només 18 anys s'ha embutxacat els premis més importants.
I amb música i amb un nou èxit de la Rosalía acabem l'Info Migdia d'avui dilluns 27 de gener. I tornarem amb més notícies demà a la mateixa hora. Naomi Esteve, fins demà, gràcies.
Fins demà.
També gràcies a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Fins demà, poden seguir informats a la nostra pàgina web a radiocalellatv.cat. Adéu-siau.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.